compartim bicicletes, compartim patinets, compartim motos, ho compartim tot.
Teniu algun vehicle en propietat vosaltres?
Jo mai n'he tingut cap.
Clar, és una filosofia nova. Veu canviar aquesta casa, aquest pis, per aquesta casa...
De 400 metres quadrats.
La mare que em va matricular... Haurem de ser molt més confiats en la nostra vida futura?
Sí.
I no tens cap problema de que la gent t'agafi el cotxe?
Però condueixes tu.
Vaja. Joder, que està molt bé. Ja no m'ha arribat al límit, el compartir. Esto no es un negocio, nada, cero.
Es como del pueblo para el pueblo.
El que sí que hem de ser conscients és els riscos que estem tenint.
Esto funciona bajo una filosofía clara, ¿no? Que dices, ostras, no vas a hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
No pot ser, amb Jordi Basté. Futur compartit. Transport públic o privat, compartit i col·laboratiu. Let's make some music, make some money, find some models for wives. I'll go to Paris, shoot some heroin and fuck with the stars. But there is really nothing we can do. Love must be forgotten. Sharing economy. Ha arribat l'economia col·laborativa. Laia Orozco i Toni Noguera, usuaris de mobilitat compartida.
Hola, molt bones.
Què tal? Com estàs, Toni? Què tal, Laia? Aviam. Poseu la moto. Aquesta moto, Toni, no és teva. Aquesta
no.
Moto, Laia, no és teva.
No.
Aquella bici no és meva. I juraria que tots aquests que estan donant voltes per aquí tampoc tenen moto, ni bicicleta, ni res propi.
Seria possible, sí.
Teniu algun vehicle en propietat, vosaltres?
Jo mai n'he tingut cap.
Compartiu?
Jo he tingut patins.
Patins?
En propietat.
Jo, de fet, m'agrada molt anar amb patins, però els jogo.
Els jogues, també?
Sí.
Per tant, això de tenir un cotxe en propietat, tenir una moto en propietat, tenir un...
Jo crec que és que des de petita que sempre he fet servir molt el transport públic i he combinat moltes metodologies de transport diferents. La moto també és una d'elles. Sempre que surto a casa, miro, de fet, depèn del trajecte, faig servir un transport o un altre.
Podríeu explicar a la gent exactament, a tothom que no ho sap, què és exactament el bici que fa molts anys que hi és? Què és això de compartir motos, patinets?
Doncs són serveis de transport compartits que crec que tenen molt sentit en entorns urbans on doncs un vehicle propi doncs, en realitat et porta molt desavantatge. No trobes pàrquing, has de pagar els impostos corresponents...
L'assegurança.
Exacte, assegurança. T'oblides de tot això, agafes una moto compartida, una moto que fa servir amb molts més usuaris, que ja no és teva, sinó que només la posseixes quan la necessites.
També el fet és que tu pots utilitzar aquest transport allà on vulguis. I això també et dona molta flexibilitat. És a dir, jo surto de la universitat, miro on tinc la moto més propera i vaig al lloc on necessitin i ja està, i no me n'he de preocupar.
I utilitzeu algunes aplicacions que digueu... Doncs mira, jo utilitzo... Només aquesta per...
Jo em faig servir unes quantes. De fet, tinc diversos serveis perquè no sempre hi ha motos del meu servei a tot arreu. Aquí tinc el mateix Bicing, però també tinc Ecultra, tinc Scoot, tinc Donkey Flap. Després tinc aquesta que es diu Ubico, que és per llogar cotxes elèctrics, també els puc llogar. O puc llogar bicicletes, una mica... Tinc diversos serveis i quan no funciona un, provo l'altre.
Clar, és una filosofia nova. El verb és compartir.
Sí.
No tens la sensació de que això... Aquí anem tard?
Anem tard, però anem bé.
Ah,
vull dir que Barcelona realment ho està integrant amb sentit. I crec que és el més important. Quan et mous i estàs tenint una propietat col·lectiva, la cuides més. Et sents més identificat amb la teva pròpia ciutat.
On aneu?
Jo a casa.
Jo a la universitat a estudiar.
Estudiar. no? Podeu? Això es pot o no?
Jo tinc compte Cultra, tu tens també... Doncs sí, podem intentar canviar. Molt bé, doncs. Tu mateixa.
Em quedo la teva.
I jo em quedo la teva.
Molt bé. Hosti, un moment, eh? Espera't un segon, perquè hem de fer una cosa molt important.
Ah.
M'acomiado d'aquests amics amants del compartir perquè m'espera una persona que m'explicarà el perquè de tot aquest fenomen. Perquè no ho oblidem, compartir és el futur.
Una pròxima. No tinc cap pressa i disfruto del
camí. Meu camí ho és. Albert Canyigaral, fundador del blog Consumo Colaborativo.
He de dir, Albert, que he vingut amb bici. Ja fa anys que ho utilitzo, funciona la mar de bé. Tu vens amb bici o no?
Sí, faig servir el bici també, des de fa 10 anys també.
Tu, Albert, és expert en economia col·laborativa, economia de plataformes... Com n'hem de dir, això?
Depèn dels serveis dels que parlem. Probablement el bici seria... Es parla de l'economia de l'accés. Compartim un bé, un recurs compartit, que són les bicicletes, o un espai com aquest, que és un coworking, també és un espai compartit. Però el que ara s'ha fet més famós són l'economia de plataformes.
Què és això?
La plataforma és aquesta eina digital que ens permet coordinar un munt de persones, recursos materials, per finançar projectes a través del crowdfunding, allotjar-nos a casa de gent a través de plataformes com Airbnb, llogar el cotxe a una altra persona, trobar una cosa de segona mà a plataformes com Wallapop o Vivo. I aquesta eina és espectacular, és a dir, és una eina nova que tenim, a escala massiva i a molt baix cost, que no teníem abans, i estem aprenent a fer-la servir.
Oh, no teníem abans. Aviam, el tema de compartir sempre ha existit. El problema és que ara li hem aplicat la tecnologia, però...
Sí, sí, les idees que es fan servir no són noves. El que passa, l'escala i la velocitat a les que ara podem accedir gràcies a tecnologia és el que és nou i el que està generant aquest impacte social.
El cost mitjà d'un cotxe en propietat és de 42.707 euros al llarg de la seva vida útil. Barcelona.
He conegut avui una dada que m'he quedat a pasta de moniato. Sabeu que un cotxe només el fem servir un 2% del seu temps? És una dada que és bàrbara. Socialcar és una plataforma que posa en contacte gent que lloga el seu cotxe amb gent que el necessita. Tot en un pack.
Socialcar.com.
Hola, Jordi.
Hola,
què tal, com estàs?
Molt bé.
Molt bé,
sí.
Endavant.
Gràcies. Què tal?
Molt bé.
Tu, quantes caixes?
Sí, ens acabem de mudar.
Sí?
Fa poquet, sí, sí.
Gràcies.
Mara Alarcón, cofundadora de Socialcar.
Vosaltres sou una empresa pionera amb el compartir cotxe. On se us va córrer la idea?
La idea la vam tenir el 2011. El cotxe es fa servir molt poc, és un actiu totalment infrautilitzat.
Bueno, un 2% només, no?
Sí,
utilitzem el cotxe és un 2%.
Sí, sí.
Però aquesta dada...
Sí, sí, tu et compres un cotxe per fer-lo servir un 2% del temps.
Ah,
és la mitjana d'ús a Europa.
La pregunta moltes vegades és per què ens el comprem.
Clar, correcte. Bueno, jo penso que la decisió de comprar un cotxe ha estat molt cultural, no? De la cultura de posseir, de... Al final, tu et casaves, et compraves una casa, un cotxe... Ara no, ara molta gent viu de lloguer, està molt més expandit el concepte de lloguer i d'utilitzar per ús.
Per tant, no es vendran cotxes o es vendran d'una altra manera?
Es vendran d'una altra manera i se'n vendran menys. Clar, ara tu compraves un per tu i la teva família. Ara nosaltres, els nostres usuaris, compren un cotxe, encara el compren, hi ha qui el compra. Però ja té clar que el compartirà amb altra gent.
Anem cap aquí. Anirem pel carrer i veurem el nostre cotxe passar per davant.
Oh, i tant. Ja ens ha passat, ja. Molta gent, usuaris, que després veu el seu cotxe que, clar, l'està fent servir una altra persona. Sí, sí, això és així.
Anda, mira, com el que t'acabes de comprar. Ah, sí, de hecho es el mío. A ver, es que lo he puesto en una app para compartir coche. Si total, al curro voy andando.
Los coches cambian y la manera de usarlos también. Conduce como piensas.
Això ja avui en dia és un anunci d'un fabricant.
Vosaltres com funcioneu, exactament?
Nosaltres som una
plataforma... És a dir, jo tinc el meu cotxe, anem a fer-ho pràctic. Jo tinc el meu cotxe i decideixo que jo no li trec un ús ni l'utilitzo gaire. Què faig amb aquest cotxe?
Doncs entres a Socialcar i et registres com a propietari de vehicle i res, vas seguint unes passes molt senzilles en què publiques, generes un anunci del teu cotxe. Tu poses el preu, tu ets lliure de... Tot.
Preu que et dona la gana?
El preu que et doni la gana. Nosaltres et recomanem uns preus, tenim un algoritme que diu més o menys què pots demanar pel teu vehicle.
A partir del model de cotxe, de l'antiguitat...
Exacte, l'antiguitat, del model, d'on estàs...
Quants cotxes teniu en aquests moments a la flota, diríem?
Aproximadament a Espanya deuen haver-hi uns 20.000 vehicles registrats.
Déu-n'hi-do. Sí. Hi ha un tòpic que corre sempre, o una llegenda, que es diu que una persona no deixa mai ni la parella... ni el cotxe ni el carnet del Barça.
Això, sí, sí. Ni el carnet del Barça, però tenen el de Seient Lliure,
ja,
no?
Ja, per això, ara ha arribat el Seient Lliure del Barça.
Això és el Seient Lliure del cotxe.
Ara va el Seient Lliure, ja no entrem a cadascú amb el tema de la parella, però, evidentment, el cotxe és el que quedava. El cotxe sí, és el que quedava. Sí. Això ja, i, per tant, ho podem donar per liquidat, també.
Jo penso que estem compartint l'estat d'ànim a Facebook. La gent està dient, hoy me siento contento.
I la nostra vida a Instagram.
Per això, més íntim que això, des de luego que el cotxe no ho és. Per tant, compartir el cotxe, quan t'està donant un benefici, pensa que els propietaris també hi guanyen, no? Guanyen diners. És convertir el teu cotxe en un negoci, al final. A veure, jo t'haig de confessar, jo vaig ser la primera a llogar el meu cotxe. I quan el vaig veure marxar, vaig pensar, uf, mare meva. I dic, jo, si no m'ho crec jo, no s'ho creurà ningú, no? Amb tots els beneficis que això pot aportar. I sí, després ja...
He d'anar a Torredembarra.
Molt bé.
Que, per cert, vaig a veure una família que comparteix el pis.
Ah, mira.
Pots ajudar?
I tant. És molt fàcil. Pots escollir amb el cotxe que vols anar. Doncs aquí identifiques on estàs tu, no? Estàs a Barcelona. Poses les dates per les que vols el vehicle, a quina hora el vols anar a buscar, i et surt tot tipus d'oferta. Mm-hmm. Doncs pots filtrar, eh? Vols un Tesla?
Tesla?
Oh, i tant.
I la gent llogant Tesles no pot fer barbaritats?
Nosaltres tenim una assegurança a tot risc. Ja. Poder fer, pots fer el que vulguis. Sí, el que passa que... La multa sí, està clar.
Quin escollim?
Doncs tens un Mercedes, un GLK, què et sembla? De la Sílvia. Continues amb la reserva.
Demà, per exemple.
Correcte, d'avui a demà. I res, un cop està escollit el vehicle, doncs
okay.
Finalitzes la reserva, i pagues.
Ja està, doncs som-hi, no?
Ja.
Diempresa, 14 del 6 del 2017. El 55% dels ciutadans de l'àrea metropolitana està interessat a compartir cotxe. Albert Canyigaral, fundador del blog Consumo Colaborativo.
Això està fent-se gran perquè el món està ple de bones persones o per què exactament?
No, al principi aquesta idea sí que hi havia una espècie de neohipisme digital, fins i tot la revista Time.
Neohipisme digital, m'agrada molt això.
Que sempre es veu la part bona de la tecnologia. I al principi d'aquestes plataformes, fins i tot la revista Time va dir que el consum col·laboratiu era una de les 10 idees que canviaria el món d'una manera molt positiva. Els textos i els llibres que existien, no hi havia gaire crítica sobre tot això. No érem conscients de tots els riscos que oferien aquestes plataformes digitals. I molta gent hi ha vist negoci en aquestes plataformes i és per això que va tan ràpid, també perquè hi ha molta inversió darrere d'algunes d'aquestes macroplataformes. Aquesta part col·laborativa, que va sortir molt al principi, estava basat en models més d'intercanvi, intercanvi de cases, per exemple, o del préstec gratuït d'objectes. Aquí a Barcelona hi ha una aplicació que es diu Lendy App, per exemple, que permet el préstec gratuït d'objectes entre veïns. Llavors, evidentment, això ha anat evolucionant i hem anat a models on anem més al lloguer o a la compra-venda d'objectes i llavors és on ha aparegut el negoci. I el negoci en si, jo tampoc que cregui que sigui dolent. Jo crec que el gran repte de tot això ha estat les grans inversions que han rebut algunes d'aquestes plataformes, que ha fet que se'ls escapés de les mans als fundadors la seva idea original, en molts casos, i que llavors això comença a tenir externalitats negatives, com per exemple doncs, temes d'habitatge aquí a Barcelona, temes de congestió, contaminació o riscos laborals en altres plataformes.
Allò que no tenia cap interès lucratiu es converteix en economia i es converteix en lucratiu.
La Vanguardia. La UGT alerta que les plataformes digitals fomenten la precarització laboral 2.0 i demana posar-los fre. Les plataformes digitals, mal enquadrades en l'economia col·laborativa, intenten revertir avenços laborals aconseguits fa desenes d'anys. Josep Lluís Sanfeliu, inversor en startups.
Companyies com Glovo, per exemple, companyies com Airbnb arreu del món, altres companyies que fan formes noves d'intercanviar i de fer que la societat aprofiti millors recursos, si el preu és l'adequat i la demanda existeix i et resol un problema com a societat, és normal és que aquestes companyies creixin. Quan entra en joc la necessitat que té aquest emprenedor visionari, la necessitat de recursos que ha de posar en marxa per tirar endavant el projecte, innegablement els inversors buscaran una rendibilitat. Els clients voldran un producte que estigui ben acabat, que sigui un bon servei, que curi, que tracti, que ajudi. Els empleats voldran tenir una bona cobertura de seguretat social, lògicament. Arriba un punt en el que tots tenim que debatre com gestionem aquesta tensió entre voler canviar el món sense fer mal i fent-ho sostenible. I això és habitual en les empreses d'alt creixement, les empreses de ràpid creixement. No?
Ara vaig a buscar un cotxe. un cotxe que la Sílvia compartirà amb mi. I aquesta és la gran diferència, perquè molts podeu dir, home, el que faràs tu és el que s'ha fet tota la vida, que és llogar un cotxe. Sí, sí, però la diferència és ella. La Sílvia compartirà el seu cotxe amb mi. Gros, eh? Què tal?
Hola.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Ets la Sílvia.
Exacte.
Normalment, què faries ara? Aquest és el cotxe.
Exacte, aquest és el cotxe. Ara m'està mirant si té alguna cosa. Ho recorrem tu i jo perquè vegis que està bé, que està en bon estat.
No, perquè si ara vindràs amb mi, t'ho dic ara, per tant.
Ah, vale,
sí, perquè m'has fet Torredembarra.
Ah, vale.
I llavors, sí, vens a mi, eh? Torredembarra, m'acompanyes?
Vinc jo.
Sí, més que res perquè poder comentar una mica com...
Molt bé.
Com funciona.
Vale, vale.
Sí, sí.
Però condueixes tu.
I ho conduo jo? Estàs convençuda?
Jo sí.
I no tens cap problema de que la gent t'agafi el cotxe ni que...
Home, no, sí, si fas tot ja, potser sí.
No, no, no! Vinga, anem.
No sé jo.
Sí. Clar, tu no estàs acostumada a anar de,
no.
A anar de copilot, no?
No, clar, jo entrego el cotxe i faig confiança.
Mai m'entregues.
No, clar.
Fa molt temps?
Fa uns mesos. Fa uns mesos, quasi un any, ja.
I com et venia la idea? Com era això?
Mira, em va venir perquè fins fa quasi un any jo portava els meus nens al col·le, amb la qual cosa jo utilitzava el cotxe a diari. I ara els meus nens s'han fet grans, van al col·le amb bus i el cotxe està una setmana pràcticament, a vegades dues setmanes, al pàrquing. I un dia vaig dir, doncs, vinga, ho intento. I des d'aleshores, pues, quasi et diria que sóc addicta. Perquè és pràctic, és senzill i és la forma doncs, també de rentabilitzar una mica el cotxe.
Perquè aquí hi ha un element, econòmicament això també et deu anar molt bé.
A mi em representen doncs, uns ingressos mensuals, que també em van la mar de bé. Quanto, no? Doncs...
Si el lloguessis, per exemple, cada sí. dia, durant tot el mes, i només l'utilitzis el cap de setmana, per entendre's que pel teu...
Home, arribaria als 1.000 euros.
Uns 1.000 euros només?
Arribaria, si ho fes cada dia, sí. Pel preu d'aquest cotxe, tu poses a preu del teu
sí,
cotxe...
Sí, segur, segur. 1.000 euros al mes.
Però fixa't que no m'ho havia calculat així, potser llogaré més.
I el llogues quants dies, tu, normalment?
Jo faig sobretot entre setmana i alguna vegada allargo el cap de setmana. Si sé que el cap de setmana no em fa, no l'he de fer servir, de dijous fins a diumenge, per exemple.
I qui és el target de la gent que et lloga el cotxe?
En el meu cas, és famílies... Estrangeres, sobretot clar, estrangeres, en el meu cas. Sí. No, residents a Barcelona, però que no tenen cotxe,
oh.
O tenen un cotxe no adaptat per fer un cap de setmana, i potser tenen una moto o molts patinets, amb família, i el cap de setmana doncs, es cullen doncs, anar junts en algun lloc, sí.
Perquè clar, tu això de compartir, clar, quan s'utilitza el verb compartir...
Sí.
Creus que anem cap aquí?
Totalment. Propietat privada, això és meu i només meu. Bueno, abans en deia, jo tinc uns fills i ells per ells és molt natural el tema de compartir. A més, no els hi ha xocat.
No.
A més, no els hi ha xocat. Els hi ha
és semblat. Molt interessant, eh?
Sí.
Molt interessant, perquè les criatures realment, és veritat que estan vivint una altra generació que a nosaltres ens sembla una marcianada, però ells a partir de que la música sempre la comparteixen, de que... Bueno, és una altra història.
No guarden coses.
El sentit de la propietat ha canviat.
És un altre. Ara, vull dir, el que vols és l'experiència, la sensació, i, de fet, parlant d'això, a mi el que ve de gust també és, que encara no ho he fet, és llogar un altre cotxe, doncs un cap de setmana, un cotxe, doncs un esportiu, per exemple, no? Que
com
em faci il·lusió.
Tu.
Exactament, o sigui...
Que tu puguis pagar un cotxe...
Exacte.
Perquè ve de gust anar amb un esportiu.
Totalment.
Perquè saps que la teva vida, probablement, mai
exacte.
Podràs tenir un cotxe esportiu.
Exacte. Doncs em pego el lujo, el capritxo de passar un cap de setmana doncs, amb un cotxe esportiu.
Amb la inversió que has fet.
Amb la inversió, per exemple, que estic fent amb això, doncs per què no?
Sí, el camí que estem fent per arribar, saps? Vaig a Torredembarra, anem a Torredembarra. I saps per què? Perquè vaig a un lloc on comparteixen el pis.
Pues claro.
Albert Canyigaral, fundador del blog Consumo Colaborativo.
Hi ha una paraula que està cada vegada més gastada, que és propietat, la propietat privada. Tendirem cap a un món on estarem de lloguer, tot serà lloguer i tot serà prestat.
Jo crec que sí que arribarem a un món on, no sé si tot, perquè és una paraula molt extrema, però sí moltes coses hi accedirem llogant-les, fent-ne un ús puntual. Jo no he tingut mai cap casa ni cap cotxe, la propietat més gran que tinc és un sofà. La propietat privada com a única opció, jo sí que la veig desaparèixer. Bueno, ja és que ja ha desaparegut. I les indústries s'estan adaptant a aquest procés de passar del producte al servei. No compro la bicicleta, no compro el cotxe, no compro la casa, sinó compro accés a...
Torredembarra.
Surto d'un cotxe compartit, he d'anar a un pis compartit, aquí tot es comparteix. Jo no sóc gens desconfiat, gens. Ara, per deixar un pis, per deixar el cotxe... Ostres, són passos molt valents, eh? Ara ho comprovarem.
Diari de Tarragona. La família que estiueix en cases de luxe i gratis per tot el món. Són de Torredembarra. Recorren el món des de fa 7 anys sense pagar ni un euro d'allotjament. Fomenten l'intercanvi de cases a la xarxa. Shaila, Pedro i Eli, Trotamundos Family.
Hola, benvingut.
Hola, sóc el Jordi.
Hola.
Què tal? Hola, tu ets el...
Pedro.
Pedro, i tu ets la...
Shaila.
Vosaltres sou la família especialista en intercanvi de pis?
Sí.
I aquest és el pis?
Sí.
I puc passar?
Home, evidentment.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Quants metres quadrats té?
Bueno, unos 60 metres quadrats.
60 metres quadrats, un pis sí. Petit, per tant, eh?
Sí.
Val.
Sí, sí.
Entrem a veure-ho?
Sí, vinga, clar que sí.
Entrem a la cuina, aquí? Primer?
Sí. Bueno, és una cuina petita, però una mica especial, no? Nosaltres ens agrada molt viatjar,
bueno, ja saps? Això ho tinc jo també, a la meva nevera. Sí. Però és que, clar, no ho tinc tan plena com vosaltres. Quan, aviat o compreu una nevera nova o deixeu de posar enganxines.
Aquesta és l'habitació de la Shaila, que si vol presentar-te-la a ella.
Aviam, en diu la Shaila, aviam, explica'm. Bueno, primer, per què una llitera i per què un llit que és en una piscina?
Perquè quan venen els nens i les nenes d'intercanvis, que no tinguin que dormir en el sofà.
Esta és nostra habitació.
Sí. Ah, molt bé, eh? Ja he vist que... Ah! Això... Ah, no, però aquí això és fantàstic. Això és una vista que és una meravella. Llavors em suposo que... Si fa o no fa, els intercanvis que feu són pisos com aquest, no? Uns 60, 65 metres quadrats... O...
No ja. Tots.
Què vol dir no tots? Què vols dir?
Pues que hem estat en cases realment...
De luxe.
Sí. En
cases de luxe.
Mm-hmm.
Però de luxe... Per exemple, els dos llocs més bèsties on considero que ho ha estat.
Vietnam i Austràlia.
Austràlia, sí.
Sí.
Teniu imatges.
Sí?
Sí.
Sí,
i tant.
Hola, passa.
Això és la casa,
sí.
Però, aviam, això és la casa que veus? Va. La mare que em va matricular. Oh, quines vistes!
Sí, espectaculars.
Però vosaltres, quan feu l'intercanvi, quan poseu en contacte, tu veus on vas?
Sí, sí.
I ja veieu que és que...
Que prometia.
Tots els meus respectes per aquesta casa, Torredembarra, tot és preciós. Veu canviar aquesta casa, aquest pis, per aquesta casa?
Sí, sí. De 400 metres quadrats.
400 metres quadrats?
Sí, i des d'aquí, a més, com era juliol, ens van sorprendre perquè o sigui, es veien les balenes sortir pel matí. Era impressionant.
Aquí tinc que fer moltes preguntes, no se preocupa, això. Vosaltres què pagueu amb això?
Bueno, nosaltres estem inscrits en una de les pàgines web, que hi ha moltes, estem en la web Home Exchange, i paguem uns diners a l'any per
sí,
estar...
Un diners...
Sí, és simplement per tenir...
Subscripció.
Una subscripció. Per una subscripció.
Però tu, per exemple, per anar aquí, amb els australians, no els hi pagues res.
No.
No els hi pagueu res.
No.
Ni ells, evidentment, paguen res per venir aquí.
No.
Per què intercanviar aquella casa enorme, preciosa, amb una piscina i tal, per una casa més petita?
Hi ha diferents... O sigui, nosaltres hem tingut intercanvis també, tipus així, de cases en les que han vingut. Aquesta, precisament, en Austràlia, no van intercanviar i ells no van vindre a la meva casa, però perquè hi ha una sèrie de sistemes dins de la web on tu pots accedir-hi a aquest tipus de cases. Per exemple, aquest estiu han vingut a la meva casa gent de Saragossa, però nosaltres no volíem anar perquè estaven de vacances en un altre lloc. Doncs ells ens van donar una sèrie de punts i aquests punts són els que nosaltres hem agafat per anar a una altra casa. I en tots els punts hem aconseguit...
Va, per què la gent vol venir aquí, al vostre pis, per exemple?
La gent quan ve aquí busca pues, trobar-se una persona que li ofereixi, doncs, com nosaltres, li vam oferir anar a buscar-lo a l'aeroport, li vam portar a Tarragona per veure tota la Tarragona romana. Volia pues, tenir com si fos un amic una persona que realment li donés allò que no li dona un hotel.
Però llavors, qui li feia tota aquesta ruta?
Nosaltres, perquè nosaltres som campistes i moltes vegades doncs, estem en un camping aquí al costat, sobretot a l'estiu, i intentem que estar quan la gent està aquí per atendre'ls també.
Una pregunta, quant temps esteu al cap de l'any fora de casa?
En total, l'any passat només, que vam fer el rècord, quasi 3 mesos d'intercanvis. 22 intercanvis en el mateix any.
Moment. 22 intercanvis?
Todas nuestras vacaciones, todo nuestro alojamiento estuvo en intercambio de casas.
En aquests 7-8 anys que porteu aquí dins, quants viatges heu fet?
Hem fet 88 intercanvis.
Amsterdam, Mèxic, Bangkok, Xina, Nova York, República Dominicana, Singapur, Austràlia, Nova Zelanda,
El cost és els bitllets d'avió i el desplaçament.
Ja
sí. Sí, ja està.
Quin estalvi heu fet?
El ahorro que nosotros hemos calculado está entre el 50 y el 70% en algunos casos.
Si se fa una comparativa amb una altra família que vol fer un viatge com el vostre i intenta fer buscant un lloc com aquest per anar a dormir amb aquesta, un 50-70% més barat.
Sí.
Quina barbaritat. Heu tingut alguna queixa alguna vegada o no?
No.
Mai?
Nosaltres l'únic que podem parlar d'intercanvi de cases és de coses superpositives que ens ha canviat la vida, la forma de viatjar, la forma de pensar.
Per?
Sí, perquè intercanvi de cases, no només jo intercanvio la teva casa amb la meva. Per a mi són més coses, per a nosaltres signifiquen moltes coses.
Per exemple?
Per exemple, vam anar a Los Angeles la primera vegada i nosaltres doncs, li vam intercanviar aquesta casa i la casa que anàvem era una mansió enorme, era molt gran. De fet, ens va dir que demanaven els passaports i tot, i nosaltres per què volem tanta informació? I quan van arribar, resulta que era un resort on estava el Justin Bieber, la Janet Jackson... Estaven tots allí en el mateix resort que nosaltres, amb la casa, no?
I ells volien venir... Perdó, però que hi ha un resort per aquest pis...
Pues sí, van vindre i ells el que volien estar aquí perquè deien que volien viure com un local, viure aquí com... I de fet, quan vam anar allà, no només ens van deixar la casa, sinó que tenien tot el frigorífic ple de menjar, una habitació tot ple de... tot una despensa, tot de menjar. I nosaltres, com era la primera vegada, doncs, li havíem preparat dues coses, però nosaltres pensàvem, ostres, que això és una altra cosa. La gent està acostumada a donar molt. I nosaltres vam aprendre moltíssim d'això. Aprendre també a ser més hospitalari i no tenir tant el valor de lo nostre, no? Nosaltres aquí, en Espanya, o en Catalunya, tenim una mica la noció...
La noció és meu.
Però a nivell internacional la gent intercanvia moltíssim, la gent fa moltíssimes coses molt hospitalària.
Això, de tota manera, clar, aquí hi ha una història que és molt important també, que és el punt de la confiança.
Sí, bueno, al principio siempre cuesta un poco, ¿eh? O sea, los primeros pasos, primeros intercambios, tienes muchos miedos, tienes muchas dudas, en fin. También esto funciona bajo una filosofía clara, ¿no? Que dices, ostras, no vas a hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, con esa lógica funciona el intercambio de casas.
Albert Cañigaral, fundador del blog Consumo Colaborativo.
¿Haurem de ser molt més confiants en la nostra vida futura?
Sí. En l'entorn digital hem tendit a donar la nostra confiança molt ràpida a moltes empreses, a molts productes i a molta gent sense pensar-hi. I aquesta confiança del món digital requereix de frenar una mica, requereix d'una mica de fricció. Sigui per disseny de les plataformes o sigui també per la regulació. D'un punt de vista dels fundadors de la tecnologia i les plataformes, crec que han de prendre més responsabilitat d'allò que han creat, sobretot la gran escala. Aquestes plataformes de tan gran escala se'ls ha escapat de les mans. És un monstre bastant incontrolable. I, d'altra banda, la pròpia regulació ha de ser més dinàmica i haver innovació en les pròpies maneres de regular. No podem fer lleis pensant que durin 50 anys quan una tecnologia et canvia cada 5
Correcte.
Anys. Per tant, hem d'aprendre, per exemple, hi ha un concepte de regulació en anglès que es diu sandboxing, que és com un caixó de sorra, no? Poses els nens a jugar amb un caixó de sorra, els observes, però deixes que juguin, però els mires. Doncs això amb la tecnologia també es pot fer. Per tant, deixem que la tecnologia es desplegui a la ciutat, però observem-los i arribem a acords i d'aquí 6 mesos decidim com regulem. I d'aquí un any tornem a mirar què ha passat. Això, per exemple, a Airbnb i la ciutat d'Amsterdam han arribat al llarg dels anys a diversos acords i han anat reajustant la regulació en funció del que anaven aprenent els uns i els altres.
Els empresaris del sector hoteler denuncien que els pisos turístics no regulats són una competència deslleial i acusa directament a plataformes com Airbnb o HomeAway de cometre frau fiscal.
Brussel·les vol donar cobertura legal a plataformes d'economia col·laborativa com Uber o Airbnb davant la posició de països de la Unió Europea com Espanya que les prohibeixen.
Brussel·les ho resumeix dient que no es pot girar l'esquena a aquesta nova economia, que fer-ho seria com intentar prohibir l'impremta al segle XV.
Yochai Benkler, professor de Harvard i especialista en economia del procomú. Així que és l'economia col·laborativa o d'intercanvi. El primer que hem d'entendre és que és una economia entre iguals i veïns. Molt sovint, el terme economia col·laborativa es fa servir per descriure coses com Uber o Airbnb, que essencialment són plataformes que només inclouen gent que es venen coses els uns als altres. I crec que és un error. Molt abans que existissin Airbnb o Uber, ja hi havia la Wikipedia, el software lliure. Hi havia grans projectes per a la infraestructura del coneixement en què les persones s'ajuntaven i construïen junts coses que tots necessitem per al nostre bé comú. Gino Tubaro, el jove inventor que regala pròtesis. Sé que d'aquí uns anys omplirem el món de mans. 23 de març del 2016.
Se llama Gino Tubaro, es argentino, porteño, jovencísimo y ya lo consideran un gran inventor por esa prótesis de mano que hizo. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo, ese es un ejemplo a seguir. So
Gino Tubaro, que avui és aquí. On és el Gino? És en algun lloc. Whitehall. D'acord. Gino. El Gino n'és un gran exemple. Estava jugant amb la impressió 3D com un adolescent quan, a través de l'ambaixada dels Estats Units, va participar en el campament de ciència a Virgínia de l'Oest. Després va aprendre les últimes novetats en tecnologia d'impressió 3D. Quan va tornar a casa a l'Argentina, va fundar la companyia que fa servir aquestes noves competències. I actualment ja hi ha més de 1.000 argentins inscrits per ajudar el Gino. I això és possible quan treballem junts. Gino Tubaro, inventor i fundador d'Atomic Lab.
Hola.
¿Qué tal, Gino? ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿no?
Tenía muchas ganas de conocerte y de saludarte y de felicitarte. Y me gustaría que me explicaras un poco cómo surgió esa idea de esto que se llama Atomic Lab.
La idea fue crear inventos o soluciones o prototipos que ayuden a las personas a tener una vida mejor. En Argentina, en particular, como muchos lugares de Latinoamérica, si una persona quiere comprar o tener una prótesis, sale muy caro. Sale entre 10.000 a 15.000 dólares. Es mucha plata y hay muchos chicos que pierden la posibilidad de poder hacer un montón de actividades o inclusive sufren bullying, por ejemplo. Entonces vimos que entregándolas las manos de forma gratuita y vamos a poder ayudar a un montón de personas.
Gino, ¿cómo son estas prótesis exactamente?
Bueno, mira, tengo una acá en mi mano. Este modelo en particular es para las personas que les faltan los 5 dedos y tienen un muñón que pueden hacer este movimiento, para arriba y para abajo la muñeca. Esto entra como si fuese un guante. La mano abre, la mano cierra. Wow. Lo bueno es que por ejemplo, los chicos le sacan esta tapita, le ponen un lanzatazo, por ejemplo, van a la escuela y en la escuela se divierten pero muchísimo más porque se sienten verdaderamente superhéroes con sus manos de superhéroes.
¿Cómo y dónde se imprimen estas manos, estas prótesis?
Se pueden imprimir en cualquier parte del mundo. Nosotros estamos en Buenos Aires, en Argentina, pero podemos enviar los archivos a España o a cualquier parte del mundo para que la persona que los necesite los pueda descargar o inclusive un embajador atómico pueda imprimir esa prótesis a medida y se la entregue a ese chico, a esa madre, a esa persona que tanto la esperaba.
Perdona que has dicho una expresión que a mí me parece muy nueva. Embajador atómico. Explica esto, ¿qué es exactamente un embajador atómico?
Un embajador atómico, hoy en día, por ejemplo, en Argentina hay 22 escuelas que son embajadoras. O sea, chicos chiquititos, ¿no? Que tienen 15, 16 años, imprimen las prótesis las ensamblan y las entregan desde la escuela a amigos de su comunidad.
¿En el mundo tienes embajadores?
Sí, en 44 países aproximadamente. Son 1.500 embajadores, 1.400 embajadores.
¿Pero cuántas prótesis lleváis hechas entonces en total?
Unas 1.050 aproximadamente. Pero hay más de 15.000, 20.000 descargas.
¿Quién recibe estas prótesis?
La persona que necesita la mano se tiene que anotar en la plataforma. Suben sus datos, sacan una foto de su unión sobre una hoja cuadriculada. Esa hoja cuadriculada nos sirve para tener las medidas del unión. Y una vez que tenemos todos esos datos, conectamos a un embajador con alguien que necesita la mano. Nos juntamos, el embajador imprime su prótesis y la persona feliz de la vida con su nueva mano.
¡Qué maravilla! Pero qué maravilla, qué maravilla. Tú estás dedicando mucho tiempo a compartir. Y tú también estás compartiendo conocimiento.
Yo creo que compartir fue lo que hoy en día nos lleva a nosotros a ser inclusive competitivos. Compartir está buenísimo, ayuda a implementar, ayuda a hacer más grande el proyecto. Pero también ayuda a tener nuevos conocimientos, ayuda a que una persona te diga: ay, mira, yo descargué tu archivo, soy ingeniero industrial, me gustaría modificarlo de esta forma. Eso termina impactando al usuario final, que tiene un producto mucho mejor. Todos los días nos enteramos de una actividad nueva que pueden hacer las personas con esa prótesis. Al principio eran sujetar cositas, agarrar botellas. Después nos enteramos de chicos andando en bicicleta, corriendo, saltando, dando piruetas con la bicicleta. Es increíble lo que se puede hacer con una prótesis impresa en 3D.
¿Tienes embajadores atómicos en Cataluña o no?
Creo que no.
¿Crees que no?
Hay que buscarlos.
Hola, aquí tienes uno. Desde un programa de televisión de TV3 que se llama No Pot Ser, vamos a hacer de embajadores y vamos a buscar gente que pueda imprimir en 3D aquí y enviárselo a las personas que lo necesiten también, claro.
Bueno, buenísimo, sí, me encanta.
Nos ponemos en contacto contigo y volvemos a hablar.
Dale.
Yochai Benklar, professor de Harvard i especialista en economia del procomú. Els procomuns, que és la manera com funciona internet, com funcionen la majoria de comunicacions sense fils i no mitjançant operadors, que és com opera la Wikipedia, són un conjunt de recursos que tothom pot utilitzar en els mateixos termes i pot unir-se i col·laborar en l'ús que se'n fa sense que ningú tingui poders especials per controlar-ho. Si fas que la gent col·labori, això vol dir que es tracten com a iguals els uns als altres, com a cooperants, com a gent que col·labora, no només com algú que ven una cosa a una altra persona. El País Semanal, la república de Wikipedia. Wikipedia és la cinquena web més visitada del planeta. Wikipedia ja és major d'edat. L'enciclopèdia virtual fa 10 anys. Àlex Hinojo, viquipedista.
Hola.
Hola. Hola, Àlex. Com estàs?
Tot bé?
Sí, molt bé.
Tu, Àlex, vas ser el primer viquipedista resident que va haver-hi a Espanya, el tercer a nivell mundial. Què vol dir, viquipedista resident?
Un viquipedista és una persona que edita la Viquipèdia, que hi afegeix continguts, la millora, crea articles. I un viquipedista resident és un viquipedista que fa de pont entre la comunitat de viquipedistes i una institució cultural, una institució educativa o allà on hi va.
Quan parles d'editors, vol dir gent que s'encarrega de canviar, d'introduir i que treballen per la Viquipèdia.
No. Tots els editors de la Viquipèdia són voluntaris. Igual que piulem al Twitter o pengem fotos a Instagram, hi ha gent que relaciona amb el coneixement actualitzant articles de la Viquipèdia de manera voluntària, sempre referenciant contingut a una font bibliogràfica, un mitjà, un llibre, una notícia.
Quina mena de control hi ha sobre el contingut?
Diguéssim que a la Viquipèdia el contingut està en beta, està en construcció per sempre. Tot lector pot ser un potencial corrector o un potencial contribuïdor a qualsevol article. I els articles mai s'entenen com acabats.
És a dir, aquí a la Viquipèdia poden haver-hi en aquests moments dades no fiables.
Al contrari. Diguéssim que les enciclopèdies són igual que els cotxes. En el moment que s'imprimeixen, queden obsoletes per ser. La Viquipèdia no dona cap garantia de validesa dels seus continguts. Què és més important? Que sigui veritat o que sigui verificable? La veritat és un concepte filosòfic, no existeix com a tal. Llavors, nosaltres el que diem és: jo aquesta informació que afegeixo l'he agafat d'aquí. No et puc dir que sigui certa. T'estic dient que això ho diu la NASA, això ho diu El Mundo, això ho diu l'Ara o això ho diu un mitjà. Val? Qui dona l'autoritat en el segle XXI? El lector? L'usuari? El que diem és que la Viquipèdia ha esdevingut un estàndard. Només la versió en català estem parlant d'entre 15 i 40 milions de pàgines vistes cada mes. I si sumem tots els 300 idiomes, que per sort és un projecte multilingüe, estem parlant de 25.000 milions de visites al mes. És on s'informa la gent, és la porta d'entrada al coneixement.
Tu ets editor, amb la qual cosa tens accés a la Viquipèdia directament. Podem fer un...
Mira, t'he portat un exemple de l'últim llibre que estic llegint ara. Vaig anar a la biblioteca l'altre dia i és un llibre sobre la història de l'humor gràfic a Barcelona. Val? I parlen del el Tío Vivo, una revista de tota la vida que he llegit el Tío Vivo. Resulta que el Tío Vivo, el nom, no ve d'un carrusel, no del Tío Vivo, el que fa voltes de la fira, ve d'una revista argentina que es deia Hombre Pícaro o algo així, i la van adaptar al nom català. És Tío Vivo d'un tío viu, d'un...
Si no és d'un tío vivo, sinó d'un home viu. Tu aquesta dada ara la vols posar a la Viquipèdia.
A la Viquipèdia. Vale. Vaig a l'article del Tío Vivo.
Tío Vivo ja existia, algú va obrir Tío Vivo, perfecte.
I jo vaig afegir el meu granet de sorra. I poso el títol de la revista. Fa referència a un home viu, no a un carrusel de fira, per dir-ho així.
Genial.
I ara, veus que aquí hi ha un botonet que diu cita?
Sí.
Premo cita, puc enganxar l'ISBN del llibre. Llavors, li dono inserir i publico. Ja està. Wiki, en hawaià, significa ràpid. Viquipèdia significa enciclopèdia ràpida. Aquesta informació ja està disponible. Per això, quan es mor algú, diu, hòstia, els de la Viquipèdia ho han actualitzat.
Això és una altra cosa que et té fascinat, que és que se sap la mort d'algú i al cap d'un minut ja està a la Viquipèdia.
A la que ho sentim a la ràdio anem corrents tots perquè saps que aquell dia tindràs un pic de visites i llavors el que fas és modifiques i arregles.
I perdona, per què hi ha menys pocs editors?
Per què hi ha pocs editors?
Sí.
Perquè la gent, estem molt acostumats, sobretot en cultures llatines, a que m'ho donin de gratis i jo ho faré. I llavors, el que deia el concepte públic d'Agora Pública abans és aquest de dir, tu estàs prenent una cosa de la xarxa, però no pot ser una cosa extractiva, parasitària. Tu hi has de col·laborar. Per nivell de parlants, tenim 40 vegades més editors que els castellans, per milió de parlants, i molts més que l'anglesa. O sigui, som una comunitat de les més actives a nivell mundial.
Llavors no ens podem queixar, eh?
No ens podem queixar, però molta de la gent que té temps lliure per editar, jubilats, prejubilats, professionals liberals, no van aprendre el català a l'escola. Llavors, què tens?
Uau.
Que el sistema està distribuït. Tu pots posar una persona que li encanti la història del còmic, però que escrigui com el cul, parlant malament.
Sí, no, no, no.
Llavors, una altra persona pot venir allà i que resulta que va estudiar filologia però està treballant al Mercadona i llavors a les tardes està corregint faltes d'ortografia. I és aquesta capa, aquest filtre, com més gent passa per la informació, més potencial hi ha que estigui correcte.
Això ja és la nova enciclopèdia?
No. La Viquipèdia és una porta d'entrada del coneixement, no és un substitut del coneixement. És un lloc on informar-se dels temes que no domines. Si un químic vol saber d'història, pot anar a la Viquipèdia i veure una mica d'història. Però, òbviament, quan miri sobre química, igual que en les enciclopèdies clàssiques, dirà, home, una mica genèrica el que hi ha. El que passa que, com el coneixement en general, hem passat de llegir la premsa a llegir els titulars. Hem passat de llegir els titulars a mirar el tuit.
Correcte, correcte. És fantàstic el que estàs dient.
Ens creiem que el coneixement és la Viquipèdia. És un error. La Viquipèdia és una porta d'entrada.
Vens molt bé el producte, eh?
Sóc un venedor d'enciclopèdies, però sense... Et vinc a vendre una enciclopèdia que és gratis, però la faràs tu.
Barcelona.
Queda clar que la possibilitat de col·laborar en xarxa és, sense cap mena de dubte, una de les grans virtuts d'aquest segle XXI. Doncs mira, vinc a la recerca de col·laboradors, d'ambaixadors, pel meu amic Gino Tubaro, aquí a Elisava, aquesta escola universitària de disseny i enginyeria, pel seu projecte d'imprimir pròtesi.
Hola. Hola, per favor.
Què tal? Com estàs? Jordi?
Juan, bienvenido a Elisava.
Algú de vosaltres vol ser inventor, aquí?
Estamos en ello.
Sí.
Jo us explicaré una història, aviam si vosaltres la voleu compartir o no la voleu compartir. Coneixeu algú que es diu Gino Tubaro? Us sona?
No.
No. Jo us el presentaré. Però abans m'agradaria que veiéssiu un vídeo, si em permeteu, eh? Mireu això. El Gino.
Gino Tubaro. Es un inventor argentino que compartió gratis su diseño al mundo.
Ahora en Internet se puede acceder al diseño completamente gratis.
Dice
que la mano de Gino le cambió la vida.
Molt bé. Quina cara. Què us sembla?
Es interesante, pues, que por nada pues haya dado su diseño, que es algo que no es fácil de conseguir hacerlo uno solo.
Porque es mucho trabajo, muchas horas, y realmente hacerlo a cambio de nada
No és l'habitual.
No.
Bueno, Gino Tubaro, jo l'altre dia vaig parlar amb ell. Està a Buenos Aires i, si em permeteu, jo és que a mi m'agradaria poder parlar amb ell i que vosaltres el poguéssiu saludar i compartir experiències, perquè jo crec que... De moment que vaig a l'Skype... Trucant.
Gino Tubaro, inventor i fundador d'Atomic Lab.
Hola! Hola! Com estàs? Te presento. Futuros inventores, Gino Tubaro, serán embajadores atómicos.
Bien.
¿Les podrías explicar exactamente qué son embajadores atómicos?
Un embajador es una persona como ustedes que puede tener una impresora 3D. Se anotaron en la plataforma, descargaron los archivos de las manos, las imprimen y las entregan.
¿Ho podem fer?
Sí.
Val. ¿Tens algun lloc on podem enviar ja aquesta pròtesi que faran?
Ecuador.
Me lo envías a mi email.
Ahí va.
Voy.
Ahí salió. Vamos, hombre, tú
ya.
Puedes.
Sí, sí, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Mireu. Hi ha un nen. A Ecuador esperan això.
Se llama Luis, así que van a estar imprimiéndole la prótesis a Luis.
Doncs des de Catalunya sortirà cap a Ecuador aquesta pròtesis per Luis. Gràcies, Gino, ens hi posem ja, eh?
Dale, un abrazo grande.
Adéu, Gino.
Vinga, va, anem? Ja em guieu, eh? Vinga, som-hi.
Yochai Benklar, professor de Harvard i especialista en economia del procomú. Els que ja viuen en la veritable economia col·laborativa tenen un paper a l'hora de formar els altres. Imagineu-vos una ciutat sense voravies, sense carreteres, sense places, sense parcs. Això és una economia sense procomuns. És impossible, és miserable. Però el problema és que en els últims 40 o 50 anys, des de l'ascens del neoliberalisme, ens hem oblidat del fet que no sempre ens tractem els uns als altres com actors racionals que paguem o castiguem, sinó que estem col·laborant contínuament.
Hola.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
Un gusto. Carpeta de pròtesis.
Ja ho tens, eh? Posa-t'hi ja, perquè el necessitem ja. O sigui, 24 hores haurem de buscar. I en 24 hores l'enviem?
34.
34 hores i un minut.
Exacte. Así, capa por capa.
Capa, capa. 34 horas y un minuto nos vamos a ver.
Hasta ahora, Nico.
Han passat 34 hores i un minut. I estem a l'escola Elisava. Ara entrarem, perquè hi ha un nen a l'Equador que no sap que té una pròtesi que han fet en aquesta escola que anirà per ell. Vinga, som-hi. Ui, deu ser això. Venga, por aquí. Hola, Nico.
¿Cómo estás, Jordi?
Todo perfecto.
Vale,
he visto que ya lo tenemos todo a punto, ¿no?
Sí, sí, mira, hemos terminado.
34 horas y un minuto.
Exactamente.
Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Los leo. Aquí lo tenemos aquí. Per tant, ara ho heu de muntar, perquè sóc un desastre. Feu el favor, sisplau. Vinga.
Aviam. Bueno, haz una idea, ¿no?, de cómo tienen,
sí,
que ir,
¿no?,
las piezas.
Esto iría como los dedos.
Es una mano derecha.
Yo creo que este es el pulgar.
Muy bien.
Bueno, ya lo tenemos todo, ¿eh? Ya está aquí. Perfecto. Hacemos una cosa. Esto lo haremos de poner en una caja. Ahora tenemos una caja por aquí. Hecho. Fet. I ara me'n vaig a enviar això cap a Ecuador. Seguirem informant. Moltes gràcies, eh?
Fins ara, que vagi bé.
Gràcies.
Albert Canyigaral.
Compartís el futur que ens ve al damunt clarament?
Jo crec que sí. És a dir, no podem seguir fabricant, consumint, construint a l'escala que estem fent ara, amb una població creixent arreu del món i amb uns recursos que cada cop són més escassos. Per tant, sí que s'ha de fer un canvi conceptual, perquè si no la resta importarà poc.
Thank you. ja només ens queda un últim pas. En aquesta caixa hi ha la pròtesi que va crear el Gino a l'Argentina. Nosaltres, amb l'ajuda de l'Escola de Disseny Elisava, hem imprès aquesta mà que ara viatjarà cap a l'Equador per convertir-se en la mà atòmica del Luis. Per molts, això que diré pot semblar ensucrat. Però la veritat és que no, perquè en el fons és compartir coneixements, compartir il·lusió, compartir mitjans. A canvi de què? D'un somriure. Doncs la mar de bé. Luis, això va per tu. You miss my eye, I wonder why, please do it again. The loving is a mess, what happened to all of those feelings? Ho diré una i mil vegades. El futur és compartit. L'economia col·laborativa suposa una nova manera d'entendre el mercat i, sobretot, d'entendre la propietat.
És un exercici d'extrema confiança.
Gràcies a les plataformes digitals i als telèfons mòbils, aquesta nova forma de consumir està canviant les nostres vides. Ho podem compartir gairebé tot. Compartim bicicleta, moto, cotxe... I fins i tot hi ha famílies que intercanvien el seu pis. I gràcies a això es passen l'any viatjant arreu del món.
Això és la casa.
Compartim coneixement i som capaços de redactar una enciclopèdia línia a línia entre tots. He comprovat també que aquest nou model de consum té moltes coses bones, moltes, però també que té els seus riscos i obre grans reptes que com a societat haurem d'anar resolent.
No tens la sensació de que aquí anem tard?
Els avantatges a nivell de despeses i de comoditat pels usuaris són evidents. I si parlem de sostenibilitat i de medi ambient, semblen molt clars. Però, com tantes altres vegades, un moviment que va començar pensant en el bé comú es complica quan es converteix llavors en un negoci. Acabo el programa esperançat, emocionat, al descobrir històries de gent com en Gino Tubaro, que compartint el seu coneixement ha fet feliç a tantíssima gent. Esperem que moltes persones s'animin a seguir els seus passos i aprenguin a enriquir-se compartint. Perquè sí, amics, el futur és compartir. Vaja, de fet, el present ja és compartir. Ha de ser.
Direcció Rosa Olutxa. tv3.cat/nopotser. És una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vini Audiovisual. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 2019.